Catalunya Ràdio, solidaris, amb Albert Segura.
Del porc se n'aprofita tot, diu la dita, del morro a la cua, fins i tot els seus fems, les seves dejeccions, que són el millor fertilitzant per als cultius, adob orgànic. Però quan els purins s'aboquen tal com raja, en excés i sense depurar, quan els camps no els poden absorbir, contaminen la terra i l'aire. El 41% de les aigües subterrànies del país tenen restes de purins, nitrats que arriben a la xarxa d'aigua potable, a la xeta de casa, superant el límit permès en 139 pobles i ciutats. És aquest el preu que hem de pagar per ser la granja d'Europa? A Catalunya som més porcs que persones. 7,8 milions de porcs i en una desena de comarques, com Osona, l'Alt Empordà, el Segrià o la Noguera, la densitat arriba al 614 per quilòmetre quadrat, més que en cap altre lloc del món. Escorxem, sacrifiquem 90.000 porcs al dia, 1,5 milió de tones de carn que sobretot exportem i que deixen 4.000 piscines olímpiques plenes de fems. Però el problema és que tenim massa purins o que no els sabem gestionar. Els cultius catalans necessiten més fertilitzant del que caguen els porcs, així que alguna cosa estem fent malament. És suficient la moratòria del govern que prohibeix obrir noves granges i ampliar-les en 66 municipis? Avui els solidaris, un país de porcs.
Solidaire,
solidarni, Lluia.
Ves en solidaire.
Solidarni.
Camano.
Solidarius, moto domini.
A Catalunya Ràdio, solidaris, amb Albert Segura.
Som a la font de Casanell, a Taradell. En fem un glob, Ginesta? Vols veure una mica d'aigua?
Doncs jo d'aquesta aigua no em veuria.
Per què?
Perquè està contaminadíssima. Està 9 cops per sobre del que recomana l'OMS.
9 cops. La Ginesta Mari és la presidenta del grup de defensa del Ter i l'aigua d'aquesta font de Casanell du 457 mil·lígrams de nitrats per litre, és a dir, que multiplica per 9, efectivament, el màxim permès, el límit de potabilitat que marca l'Organització Mundial de la Salut. Podria ser la més contaminada de tota Catalunya, però no és pas l'única.
No és pas l'única, no.
D'aquestes 137 que heu analitzat, més de la meitat, més del 50%, estan contaminades.
Més del 50% superen aquests 50 mil·lígrams al litre, que és el límit de potabilitat. I, de fet, que és molt alarmant, aquest any passat, n'hi ha 12 que superen els 200 mil·lígrams al litre. O sigui, 12 que estan 4 cops per sobre.
És moltíssim. La font de Gallissans de Santa Cecília de Voltregà és la segona més contaminada, 396 mil·lígrams de nitrats per litre. La font Salada de Gurb, la tercera, 342.
Exacte, estem en valors, això, 7 cops per sobre del que és permès.
I heu trobat també sulfats i antibiòtics procedents dels mateixos purins?
Va haver-hi un estudi fet per l'ICRA que vam veure que aquí, en alguns aqüífers de la comarca d'Osona, hi havia una concentració d'antibiòtics per sobre de 1.000 nanograms.
Clar, antibiòtics que els porcs a les granges consumeixen massivament, després ho trobem a tot arreu. Amb els porcs, els humans són molt, molt similars pel que fa a malalties.
És el que a nosaltres ens fa patir, perquè al final a l'aigua també hi ha formes de vida, hi ha bacteris i és probable que aquests bacteris agafin resistència bacteriològica. De fet, dintre del top 10 dels desastres que poden passar, un seria aquest, no? Nous microorganismes resistents als antibiòtics. I llavors també hi ha la mutació de la fauna que es pot donar.
La pluja ho pot agreujar encara més perquè arrossega el purí fins a les fonts. En aquesta font, de fet, som al costat d'un camp, no?, que ens queda com per sobre d'un cultiu. És a dir, que després de la darrera llevantada, no sé si potser la concentració de nitrats haurà augmentat encara més i aquesta font no multiplicarà només per 9, sinó, no sé, per molt més, el màxim permès.
El tema és que ja l'any passat va ploure molt. Llavors ja van ser uns resultats més alts de l'habitual. La mitjana de l'any passat va ser de 76 mil·lígrams litre de nitrat, mentre que de l'anterior eren uns 54. Llavors ja imagina't, ja vam tenir un increment molt alt.
La sobrefertilització dels camps comporta també un excés de fòsfor i d'altres minerals com el coure.
Sí, coure, fibra, potassi, zinc... I a més, és un tema curiós perquè mentre que la Unió Europea ja es comencen a preocupar d'aquest tema, aquí gairebé no se'n sent parlar del fòsfor o el potassi. I de fet ja hi ha normatives, perquè el que s'han trobat és que el fòsfor i el potassi queden més retinguts al sòl que el nitrogen, perquè el nitrogen al moment que plou ja se te'n va contaminant, no? Com aquesta font, mentre que els altres van quedant.
Els purins també contaminen l'aire?
Sí, no és només la contaminació del sòl, de la terra i...
Dels aqüífers.
Sí, de la terra i de l'aigua, sinó que, a més a més, quan tiren el purí, que fa aquest típica olor de... Que dius que bé, ja estic arribant a Osona. Per exemple, quan tiren en ventall, la típica cuba, no?, amb el xorro de purí...
Com en aspersió.
Sí, en aspersió, exacte. Hi ha un 30% de l'amoníac que se'n va directament a l'atmosfera, que és per plantejar-s'ho, no? Dius, quin mètode de fertilització més poc eficient si se te'n va la majoria. I aquest amoníac a l'atmosfera fa d'aglomerant de partícules, fet que provoca que aquí a Osona, en alguns moments puntuals, tinguem més partícules que les rondes de Barcelona.
Sí, més contaminació aquí a Osona que a Barcelona, que
exacte,
les rondes de Barcelona.
Per l'amoníac. Llavors, a part de que aquest amoníac, ja no a un nivell tan local, acaba reaccionant amb l'oxigen per formar òxids de nitrogen, i hi ha el diòxid de nitrogen que té un poder d'efecte hivernacle que és 300 vegades superior al CO2. Llavors, també els efectes que té la ramaderia sobre l'efecte hivernacle.
I a la resta de Catalunya, quina és la situació? El 41% de les aigües subterrànies del país tenen restes de purins, 139 municipis tenen concentracions elevades de nitrats a la xarxa d'aigua potable, és a dir, a la xeta de casa nostra.
Clar, aquestes dades que dius són del 2016, d'un informe que va treure l'Agència Catalana de l'Aigua, però cal pensar que la situació segurament no ha variat gaire, perquè són nuclis petits, moltes vegades. Jo mateixa havia viscut en una casa on ens arribava l'aigua, que estava entre 150 i 200 mil·lígrams de nitrat. Si bé la problemàtica va començar aquí a Osona, llavors es va anar estenent sobretot a l'entorn de l'eix transversal, que nosaltres diem que és l'eix dels porcs, i ara, si poguéssim veure el mapa d'aquest informe, es veu això, com tot l'entorn de l'eix transversal hi ha les masses d'aigua contaminades. Llavors ja no és un problema només d'Osona, sinó que és català, i de fet a la resta de l'Estat també s'estan creant molts grups de lluita perquè el sector industrial per si surt tant a compte per uns pocs que ja s'està estenent a tot arreu.
En 30 anys d'ecologisme del grup de defensa del Ter, diries que la situació ha millorat o ha empitjorat?
El que és la situació dels rius, per exemple, el riu Ter, nosaltres veiem una millora, no?, de la biodiversitat, de la fauna, però queda moltíssima lluita, no? I sobretot falta que hi hagi més persones amb consciència per exigir un canvi veritable a l'administració, no?, que no sigui de greenwashing, no?, d'això que ara està com sortint de moda, que si ara cotxes elèctrics, no, realment un canvi
de model,
que és l'única sortida que tenim com a espècie.
Perquè és perjudicial per a la salut, la ingesta de nitrats, quins efectes té?
Mira, els nitrats a curt termini, a qui afecten són els nadons, a les persones grans o les dones embarassades, perquè poden causar la malaltia del nen blau. És una malaltia que es dona a conseqüència de que el nitrogen substitueix l'oxigen a la sang.
La metahemoglobinèmia.
Exacte. Aquest seria a curt termini. El que passa que a llarg termini, que és el que diríem generalment es dona més, et pot donar càncer estomacal o de colon. No és casualitat que a l'Hospital de Vic tinguem un dels millors equips de detecció de càncer de colon de Catalunya.
És a dir, que si ara beguéssim aigua contaminada d'aquesta font, no ens passaria res, però sí que la contaminació per purins, amb aquests nitrats dels aqüífers de Catalunya, sí que té efectes cancerígens, sobretot de colon i d'estómac.
També podria donar algun problema, no tant pels nitrats, sinó perquè segurament doncs, hi ha bacteris fecals. Hi hauria altres coses, no?, a part de bacteris, els antibiòtics que parlàvem. Podria ser agafar un mal de panxa.
I altera el funcionament de la glàndula tiroide.
Exacte.
Compte, perquè no n'hi ha prou tampoc en bullir-la, aquesta aigua. És a dir, si bullim els nitrats, crec que no desapareixen, sinó que provoca l'efecte contrari, la concentració. És a dir, que faríem una sopa de nitrats.
Sí, amb bullir-la no és suficient. Mataries els bacteris, però el nitrat quedaria igualment.
L'aigua de la xeta de casa ens arriba sobretot captada del riu, però alguns pobles vegades la barregen amb aigua dels aqüífers, aigua subterrània com aquesta contaminada, intentant mantenir aquests 50 mil·ligrams de nitrats per litre. Però deies tu, a casa teva, per exemple, tenies 150 o 200. El 70% del territori català depèn de les aigües subterrànies pel seu abastiment.
Clar, és que és gravíssim. Un negoci privat ha hipotecat el recurs més bàsic per la vida, que és l'aigua. I en un escenari de canvi climàtic, jugar amb aquest recurs no es pot permetre, perquè al final el cabal dels rius és variable. Fins fa poc, el Ter, un 70% del Ter, el pas pel Pasteral s'anava cap a Barcelona. Això s'haurà d'acabar, no? Perquè cada vegada hi ha més pressió sobre el riu. Llavors, els recursos hídrics d'aigua subterrània són molt importants.
Com es pot netejar, com es pot depurar aquesta font?
Per nosaltres, l'única solució és una reducció dràstica de la cabana porcina per adequar-la al territori, però no adequar-la al territori en funció dels camps que tens per tirar purí, sinó adequar-la al territori en funció dels camps que tens per alimentar els porcs i tornar a un model realment de sobirania alimentària i no aquest trencament que s'ha donat.
És a dir, que els 5 porcs per persona aquí a Osona són massa.
Són massa. Ara mateix a Osona hi ha el doble de porcs dels que podem tenir per la terra que tenim per abocar purins. També la pregunta és com ha passat això. Uh-huh. No, però per nosaltres la reducció a la meitat seria insuficient. És això, hauríem de reduir a una quantitat que realment fos sostenible. Sostenible no com es fa servir aquesta paraula ara, sinó realment insostenible.
La culpa és dels pobres ramaders, doncs, de l'aristocràcia o del govern?
Per nosaltres, al final, l'últim culpable és l'administració, que és qui ha permès que això passés, però, clar, la gent que s'estan embutxacant els diners d'això, vaja, també tenen una gran responsabilitat. Si tu tens un negoci i externalitzes els teus costos i vas guanyant beneficis a costa d'això, doncs no pot ser, no? Aquesta gent haurien d'assumir els costos de regeneració dels aqüífers.
Doncs anem a conèixer una granja que fa bé les coses. Ginés Tamari, presidenta del grup de defensa del Ter, moltes gràcies per l'explicació. Fins aviat. I segur que no vols fer un glob d'aigua, no vols un mal de panxa?
No, no he agafat prou set encara. M'hauria de veure molt apurada per fer-ho.
Gràcies, fins aviat.
Merci. I és que aquí
la merda se'ns menja. A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura. És que aquí ja no s'hi pot estar.
Ja no s'hi pot estar. Potser ara en diuen bioeconomia circular, però no estem inventant res. Els avis dels nostres avis ja aprofitaven els excrements i el pixum del bestiar com a fertilitzant, com a adob orgànic. I és que anem faltats de nitrats a Catalunya. A la terra li manquen nutrients i matèria orgànica. Els nostres cultius necessiten més fertilitzant del que generen les dejeccions de l'agroindústria, del que caguen, parlant clar, els nostres gairebé 8 milions de porcs. El problema és quan els purins aboquen tal com raja en excés, quan se'n concentra molta quantitat en poca superfície i sense depurar. Aquest no és el cas de la granja al Bruguer de Vilalleons, a Osona, on som ara. El Josep Marramon n'és el propietari. Gràcies per obrir les portes als Solidaris de Catalunya Ràdio.
Molt benvinguts. Gràcies de res.
Quants porcs teniu aquí? Quantes vaques?
Nosaltres tenim 320 vaques que estan en lactació, 400 que són adultes, diguéssim. De les 400, 320 es munyen, i a partir d'aquestes vaques, doncs, totes les seves filles, que seran futures vaques, i els seus fills mascles, que seran vedells per fer carn. Després, 230 truges, i la seva descendència, que va per engreixar i per fer carn.
Vosaltres, aquí a la granja del Bruguer, tracteu els purins per reduir-ne el nitrogen en un 75%. També heu aconseguit eliminar-ne metalls pesants, bacteris, patògens, fins i tot les males olors.
Sí, més que eliminar, el que fem és concentrar-los, perquè el problema de tot això és que, per molt que tinguis hectàrees per destinar aquests nutrients, si estan apartades de la granja, els desplaçaments amb camió del purí cru, tal com raja, és molt ineficient. Llavors, doncs, més que una eliminació és una concentració.
Estem parlant de, crec que són 12.000 metres cúbics de purins que teniu, i els separeu. Separeu el sòlid, que el sòlid és una part molt petita.
Aproximar un 23-24%.
Sí. Del líquid,
sí.
Que és el que pesa.
El líquid és el que pesa i el que és car de moure, sí.
Clar, podríem dir que centrifugueu el pixum, en traieu després la matèria orgànica i inorgànica, a l'aigua que queda li apliqueu un tractament químic i físic,
sí.
I l'utilitzeu per regar.
L'utilitzem per regar, sí, correcte. Funciona molt bé, la veritat és aquesta. La reducció del fòsfor és de l'ordre del 90% o més, i del nitrogen, doncs, dels voltants del 60%.
Però això no ho feu tot els ramaders. Imagino que és una gran inversió.
Sí, és una gran inversió, sí. I el problema és que ara aquesta tecnologia aquí a casa ja sabem que funciona, però fins que no arribes aquí també ens vam estrellar, la veritat és aquesta. S'ha d'anar amb cuidado, sí.
Però compensa la inversió? És a dir, l'estalvi en transport, per exemple, o no sé si guanyeu hectàrees de conreu que abans no podíeu fer servir per l'excedent de purins.
Bé, nosaltres conreuem unes 120 hectàrees, el que passa que, esclar, els càlculs doncs, que dona l'administració de les emissions de, per vaca i per porc, no n'hi ha suficient o no en tenim suficient. Llavors, molts nutrients d'aquests que van anar a la fracció sòlida els hem de treure fora de l'explotació. Lògicament, bueno, és el que he dit abans, no és el mateix moure pur i cru amb un 80 o 90% d'aigua que moure sòlids. Per entendre-ho ràpid, el que es mou amb 5 camions de purí normal, sortit del pixum o dieu-li el nom que vulgueu, es mou amb un camió de sòlids.
Preguntem-li què li sembla a un ecologista, un de combatiu, com el Joan Vázquez, que és portaveu d'Ipsena i president de la Federació d'Associacions Ecologistes de Catalunya, també ens acompanya. Benvingut als Solidaris.
Gràcies a vosaltres.
Si totes les granges de Catalunya fossin com la del Josep, problema resolt?
Mai és tard si la dita és bona, com diuen, però cal tenir molt en compte que davant de l'emergència climàtica que tenim, ens obliguen a ser eficients. Aquí no es llança ni un litre d'aigua i s'aprofita el 100% de la matèria orgànica sense un gran consum energètic. És això, és economia circular 100%. Qualsevol altre projecte que faci el contrari vol dir que malgasti tota l'aigua, que cremi residus, en aquest cas, per deshidratar la part líquida. És el projecte, en aquest cas, de Tratjús, en el qual nosaltres estem molt ficats.
Estàs parlant de la incineradora de Juneda.
De Juneda, sí. Allà no s'aprofita ni una gota d'aigua perquè s'evapora tota, i en segon lloc, perquè les torres de refrigeració no es fonguin, s'aplica més aigua. En total, 170.000 metres cúbics l'aigua necessària per 4.000 habitants. Vull dir, és, realment, és aquest el model, i és aquest el model que imposarà Europa, i és aquest el model que d'alguna manera doncs fica el pagès en el centre de l'interès i aplica d'una manera sostenible els seus recursos.
Però és suficient el que està fent el Josep Marramon aquí a la granja El Bruguer de Vilallaons, o aquesta contaminació per purins que afecta ja el 41% de les aigües subterrànies del país, recordem-ho, obliga a anar més enllà i a reduir la cabana porcina? És a dir, el problema és de sobreexplotació, de model?
4.000 piscines olímpiques produïm de mitjana, ara més perquè van creixent, 10 milions de metres cúbics de purí. 4.000 piscines vol dir, si tenim 900 municipis, 4 piscines olímpiques de purí per cada un. Hem arribat a tenir el límit, està per sobre. Pràcticament tots els aqüífers de les zones que d'alguna manera s'ha intensificat la ramaderia, especialment la porcina, a casa nostra, i bàsicament és la porcina, tenen les aigües en no disponibilitat per l'aigua de boca. Uh-huh. Cervera s'està alimentant, malgrat té un gran aqüífer, en aquest cas d'aigua del canal Segre-Garrigues. Però això ho fa Mollerussa i això ho fa Juneda i això ho fan tantes i tantes i tantes. Per tant, hem sobrepassat el límit i el que s'ha fet és una simple pincellada amb el decret. S'havia, en aquest cas, haver actuat d'una manera més enèrgica, s'havia de treballar més en l'economia circular i, sobretot aquesta depuració. No podem abocar-hi directament als camps el purí sortint de la bassa, no? El tema dels gasos d'efecte hivernacle, d'acord? L'amoníac. L'amoníac, Espanya està amonestada perquè produïm en excés més amoníac del que hauríem de produir, i això ho produeixen principalment els purins de porc, si no són tractats, si s'apliquen directament. Amb el tractament això es redueix notablement. No?
L'agroindústria ja ha rebut l'administració pública. Sort que els tenim aquí per defensar-se. Saludem dos dels que més en saben de l'art de la fertilització, per dir-ho així, d'aquest repte de millorar la gestió dels purins. Ens acompanyen l'Elisenda Guillaumes, que és directora general d'Agricultura i Ramaderia de la Generalitat, i el Rosent Saltiveri, que és responsable nacional del porcí d'Unió de Pagesos. Gràcies per venir als Solidaris de Catalunya Ràdio.
Gràcies a vosaltres.
Sí, gràcies per convidar-nos.
Dos anys sense obrir noves granges ni ampliar-les, és el decret, l'operació per frenar els purins a Catalunya, que el govern va aprovar l'estiu passat. Queda prohibit augmentar el nombre de granges, no s'hi pot sumar ni un sol animal més, en 66 municipis vulnerables amb elevada concentració de purins que ja no poden absorbir-ne més, aquí a Osona, on som ara, però també al Berguedà, al Pla d'Urgell, al Pla de l'Estany, l'Alt Empordà, les Garrigues i el Vallès Oriental. No arriba massa tard aquesta moratòria?
Arriba tard, primer, doncs perquè hi ha hagut bastants canvis de govern en els últims anys, diguéssim, i segon, en el moment en què la consellera Serret a la legislatura passada entoma la responsabilitat del Departament d'Agricultura, entoma aquest tema com un dels temes prioritaris de país i del departament, per tant posem fil a l'agulla. I el que es fa, perquè és una mica la manera que tenim de funcionar, és una taula en la qual participen diferents actors per tal d'anar treballant entre tots plegats el decret, perquè nosaltres el que volem és, des d'implantar noves tecnologies, perquè tots aquests plans tècnics de gestió de dejeccions que venen a dir jo genero tants nutrients i els aplico o no els aplico, i el que busquem és el que deia aquest concepte
de
fertilització, exacte, el control, som els que som i controlem el que controlem, per tant ara amb l'aplicació de les noves tecnologies també és molt més fàcil. Tenim tots els plans digitalitzats, per tant a nivell informàtic ja se'ns comunica quan hi ha duplicitats de terra.
I ara vostès des de la Generalitat controlen que ningú faci trampes?
Això ja ho portem controlant tota la vida. El tema és que som els que som i, per tant, s'ha pogut controlar fins on s'ha pogut controlar. I ara el que
se'n feien de trampes? No sé si se'n fan encara.
Es feien trampes i segurament se'n continuen fent, perquè, de fet, jo signo contínuament sancions amb la gent que no fa les coses com ha de fer. Cada vegada es fan les coses millors, però, clar, hi ha hagut una evolució. I, per tant, el que hem de fer és, sobretot, i els mateixos ramaders així ho demanen, que és que aquell que no ho faci bé se'l penalitzi, no? Perquè al final el que tenim és un problema que la societat criminalitza tothom i criminalitza molt el sector primari, i ara ja hi ha una relació directa que costarà de trencar i que és on estem intentant esmerçar tots els esforços, que purins ja és igual a contaminació, ja és igual, o sigui, està ja molt percebut i estigmatitzat amb negatiu. Val? Nosaltres el que volem intentar és trencar això, perquè si realment es fan les coses bé i tenim fertilitzants orgànics de qualitat com el que veiem ara aquí, o sigui, aquesta fracció sòlida que obtenim aquí a la ramaderia El Bruguer és un fertilitzant orgànic de qualitat i aquí es pot fer via compostatge o pot tenir altres recorreguts. En la majoria dels sòls de Catalunya tenim un dèficit de matèria orgànica important i està demostradíssim que quan hi ha baixos continguts de matèria orgànica, els rendiments, perquè també és un tema de, o sigui, quan tenim més matèria orgànica al sòl, tenim més capacitat de retenció d'aigua, aquesta matèria orgànica es va mineralitzant gradualment, per tant dona nutrients a les plantes i el sòl està en unes
millors condicions.
Sí, és molt necessari fer-ho bé.
Ramaders i agricultors tenen l'obligació de declarar quina gestió fan dels purins, i si la parcel·la on els aboquen és a més de 5 quilòmetres, crec que han de dur un GPS per poder-ho controlar. Es fa aquesta traçabilitat del recorregut dels purins, Rosent? S'està respectant la moratòria?
Aquest decret crea una obligació per tots, o sigui, de controlar tot el tema de la fertilització a nivell de Catalunya, que al final no és les granges de porcs el que contamina. Contamina si es fertilitza malament. O sigui, si s'apliquen els fertilitzants en èpoques que no toquen, o sigui, quan no hi ha el cultiu que els estrego, i si s'apliquem amb excés, no? Després, evidentment, amb aquest decret, el que entra en joc és tot el tema de control, que possiblement fins ara quedava una mica d'allò, control i traçabilitat. I dins d'aquest control estem a l'inici, evidentment, que tant agricultors com ramaders comencem a fer una declaració telemàticament a l'administració amb el qual realment ha de quadrar...
Informeu tota... on apliqueu els purins, no? I com els aboqueu.
No, com fertilitzem, no aboquem. O sigui, els ramaders i agricultors el que fem
el
és fertilitzar, no abocar, fertilitzem. El
aplicar.
Que aquesta fertilització, bueno, a vegades és un hàbit. O sigui, jo sempre tinc a casa els pares, o sigui, de tindre una agricultura amb el qual pràcticament no collien, quan comencen a arribar els evidentment, la ramaderia hi havia la que hi havia, però era insuficient per fertilitzar els camps, comencen a arribar els adobs minerals, els aplicaven i veien que com més n'aplicaven, més collien. I això ha creat uns hàbits al llarg de la història amb el qual hem tendit a fertilitzar amb excés. I ara hem de ficar ordre, hem de fertilitzar en base a les necessitats dels cultius i en el moment que toque, per evitar la contaminació. I estem en aquest pas, no? Que realment ens fiquem ordre amb tot aquest camp de la fertilització amb l'objectiu de reduir la contaminació de nitrats a les aigües, que és el que ens reclama la societat.
De fet, la culpa no és dels ramaders o no només, hi ha una dada que ho demostra, la comarca més contaminada de Catalunya per nitrats és el Maresme, que no té cap granja, precisament. O sigui, té els hivernacles que utilitzen adob químic en líquid.
Sí, no, està clar, però això és l'anècdota del pastís. O sigui, les comarques principalment més contaminades, en aquest cas per nitrats, són les comarques que coincideixen amb la major concentració de porcs. Sacrifiquem més de 20 milions i Lleida produeix més de 9 milions. Per tant, són més porcs dels que es diuen. Perquè...
Els ecologistes, la moratòria... Us sembla un pedaç?
La moratòria a Lleida només 7 municipis, és una autèntica misèria, és una cessió als interessos, en aquest cas, del sector primari que dona molts vots, és una qüestió purament electoral. Són 7 municipis o no que estan prohibides fer granges?
Són 7 municipis,
perquè... 7 municipis quan en tenim com a 200 municipis que tenen una sobrecàrrega. Mira, tenim el segon municipi en major concentració ramadera d'Europa, que és Alcarràs. Per tant, no és broma això, que falten matèria orgànica, de moltes maneres aconseguir la matèria orgànica mitjançant el compostatge de molts residus d'origen vegetal. Tenim un munt d'indústries elaboradores a nivell orgànic, de material orgànic, no només ha de venir dels FEMs, que ja està bé, que estem d'acord, que no tenim res en contra dels ramaders, però lo cert és que un dels recursos més finits, més limitats que tenim en el futur, que tenim en l'actualitat, en el futur, és l'aigua. I per tant no podem contaminar, perquè mira, de tirar fem a tirar purí hi ha una gran diferència, i és que hi ha una llei que és la llei de la gravetat, que tothom ho entén. L'aigua percola més ràpidament que la matèria orgànica, per tant la percolació d'aplicar fems, aplicar purins, els nostres avis ho feien, saps com tenien les granges els nostres avis? Amb un llit de palla, i actualment ja s'estan construint granges.
Una forma de retenir l'aigua, de fet el Josep això no ho necessita. Clar. Perquè podem dir que ell no. Aplica el fem directament.
Sí. Ell, i per exemple, els iogurts a la Fageda, el Cristóbal Colón, que no és el de les Amèriques,
no, el de la Fageda,
el
Gerard,
també aplica la separació sòlid i líquid en les seves vaques.
El transport, la despesa del trasllat dels purins, qui el paga? Qui caga, paga, podríem dir?
Sí, qui caga, paga. Així és de fàcil.
Per reduir aquestes emissions contaminants i la pudor, també s'ha canviat el sistema en què s'apliquen els purins a la terra. Una cisterna incorpora unes mànegues que el distribueixen de forma més uniforme i amb la dosi adequada, no sé, com una mena de rasclet, podríem dir-ne, que pentina la terra i no com fins ara en forma de ventall, en forma d'esparsor que contamina l'aire. A partir de quina concentració, els purins deixen de ser el millor fertilitzant, la millor medicina per als cultius, a contaminar els camps.
Són, com deia el Rossend, èpoques d'aplicació i en funció de les zones, o sigui, es mira bastant al nivell del detall, perquè depèn del cultiu. O sigui, un blat de moro doncs té unes necessitats de nitrogen molt més elevades que no té un blat. Per tant, o sigui, la quantitat que...
Depèn del que hi plantis.
Que apliquem, exacte. La quantitat que apliquem és, ho mirem amb el tema del nitrogen. O sigui, ara el que ens agrada bastant és parlar amb unitats de nitrogen. Per tant, a l'aplicar el purí, mirem quants quilos de nitrogen apliquem en funció de les necessitats que té aquell cultiu, que evidentment no és una ciència exacta perquè depèn de si plou més, de si plou menys, però sí que hi ha uns barems i uns estàndards.
O sigui que cal dissenyar un bon mapa de terres.
Correcte.
I cultius.
I fins i tot cultius per captar aquest excedent de nutrients fora d'època, per entendre'ns. Tot això són projectes d'investigació que estan a sobre la taula.
També es prohibeix abocar purins en caps de setmana i festius prop de nuclis urbans. Això és perquè els pixapins no es queixin de la pudor?
Això, perquè el que us deia abans, que ha estat un decret molt treballat amb tothom, és una iniciativa que va sortir del propi sector, val? Precisament per trencar aquest estigma, no? Perquè el que no vol el sector és estar criminalitzat, i per tant era una part que posaven ells, que nosaltres anomenem pau social, en el sentit, bueno, doncs si es pot evitar, tot i que evidentment hi ha algunes situacions que estan al límit, que ells es queixen, perquè en el camp plou i en el camp passen coses, i a vegades no pots tirar o aplicar el purí, no? durant tota la setmana,
i arriba dissabte,
i arriba dissabte hi ha aquesta mica de compromís.
Els catalans de les pedres en fan pans, diu la dita, i del gas metà procedent dels purins, ara en fem energia per als cotxes. La Cesc Armengol ha visitat una planta de Vilassana, al Pla d'Urgell, que aprofita els fems dels porcs per propulsar vehicles SEAT, dos cotxes que han fet 100.000 quilòmetres sense emissions.
Preparat?
El que tenim aquí és una gasinera. Què fa la gasinera? La gasinera agafem aquest biometà ja pur i el comprimim a alta pressió. I llavors ja podem vindre aquí a repostar cotxes de gas natural comprimit. Això a Europa està molt extès.
Sí.
Aquí sempre arribem una mica tard.
És l'Àngel Porta, director de la planta de biogàs de Vilassana, al Pla d'Urgell. Comencem pel final de la història per explicar aquest projecte pioner que confirma que és possible el tractament de purins 2.0. La granja de l'Àngel Porta, amb 1.600 truges que generen cada any una mitjana de 12.000 metres cúbics de purins, seria com moltes altres de Catalunya, que de la barreja dels fems i dels residus orgànics en fan un fertilitzant ric amb nutrients per als cultius. I com moltes altres explotacions agràries que, a més del bon adob, en trauen biogàs. Els germans Porta no es van conformar només amb això i ja el 2006 van instal·lar dos motors de cogeneració potents com els que mouen els vaixells i van incorporar unes turbines que amb la rotació i el tractament de purins i matèria orgànica es genera electricitat que venen a la xarxa. Amb els excedents depuren i filtren el biogàs per extreure'n biometà, que és un 97% gas natural, un gas renovable. De l'operació en diuen metamorfosi, perquè aconsegueixen comprimir-lo molt i molt i donar-li alta pressió com a combustible per a vehicles de gas. Les grans marques de vehicles ja fabriquen de sèrie cotxes de gas més petits amb una autonomia de 300 quilòmetres i de més grans que arriben als 400. El problema, diu Àngel Porta, és que no hi ha prou gasineres perquè no hi ha prou demanda, o és a la inversa?
De Saragossa a Barcelona te trobes una gasinera a Saragossa i te trobes una altra gasinera a Igualada.
I no us podríeu posar a l'autovia? No és tan fàcil.
No és tan fàcil. Realment, el que ha de créixer primer és la demanda. O sigui, nosaltres ara fem una gasinera perquè ens vinguin a repostar 10 cotxes, a ficar la gasinera una mica per dir, provem la tecnologia de neteja del gas, demostrem que funciona molt bé i que és completament sostenible, i donem-li una sortida al gas.
Gas a dojo, zero emissions i barat. Omplir el dipòsit surt a menys de la meitat de preu que un cotxe de gasoil. Costa 3 cèntims al quilòmetre, 300 quilòmetres per 10 euros. Tot i el cost baix, la demanda no augmentarà si l'administració pública o l'empresa privada no instal·la un tram de canonada per a que el gas de la planta dels Porta arribi a l'autovia a Barcelona-Lleida. Es queixen de l'excés de burocràcia i que fa falta una aposta decidida per als combustibles lliures d'emissió. El gas verd va molt buscat i França, Bèlgica i Holanda el paguen molt bé. França, per exemple, potencia l'agricultura per aquí i ha adaptat la normativa per afavorir l'energia verda.
A França és obligatori. Si consideren que és un projecte com aquest, que és de bé comú, perquè estàs fent economia circular i és un bé comú
i sostenible,
tenen l'obligació de connectar-te. Aquí no està feta la llei. A vegades us sents a dir que s'ha fet una llei d'emergència climàtica. Doncs obligueu les gasistes a portar les canonades als llocs productius.
El futur dels purins serà verd o no serà? El verd serà el color del diner, si fem cas al que va pronosticar el propietari d'una gran multinacional agroalimentària lleidatana, que va etzibar. Els ramaders es faran càrrec dels purins mentre siguin un problema i passaran a mans dels empresaris quan siguin un negoci.
A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
Som els Solidaris, som els de Catalunya Ràdio, avui des de la granja al Bruguer de Vilalleons, a Osona, amb el ramader Josep Marramon, que ha deixat entrar a casa seva un ecologista, el Joan Vázquez, porteu d'Ipsena i de la Federació d'Associacions Ecologistes de Catalunya, i fins i tot el govern, a l'Elisenda Guillaumes, directora general d'Agricultura i Ramaderia, també ens acompanya el Rossen Saltiberi d'Unió de Pagesos. A qui pertany tant de porcs? Són més porcs que persones, ho dèiem en començar, 7,8 milions de porcs, 614 per quilòmetre quadrat en una desena de comarques, més que en cap altre lloc del món. Escorxem, sacrifiquem 90.000 porcs al dia, 1,5 milió de tones de carn, que sobretot exportem. A qui pertany tant de porc?
Cada vegada hi ha més ramaders que no són propietaris dels porcs, sinó que realment construeixen les granges i cuiden els porcs, no? I que aquests porcs pertanyen a empreses que en diem integradores, no? I això està... És un sistema...
Se li diu integradores, i aquí les anomena l'aristocàrnia, els gegants de la indústria porcina.
Bueno, cada vegada és... més, no, pràcticament tot. Menys un 10%, com a molt, el 90%.
Amb engreix, potser sí que estaríem en aquest lloc, però en general el conjunt és un 80%.
I controlen tota la cadena de producció, això vol dir del pinso fins a l'escorxador.
És set escurit.
Bueno.
El porc és a la integradora, el pinso és a la integradora, sí. I el purí és el ramader. A veure com s'entén això.
Bueno, són els tractes que hi ha en aquest sentit, no? Evidentment, però clar, genera que al final els ingressos d'aquest 80% de ramaders que estan en règim d'integració, doncs són ingressos ajustats, no? Que tenen un preu pactat que no va en funció del preu del mercat i que han d'assumir tot aquest cost de la gestió mediambiental.
I això s'ha carregat la sostenibilitat del sector? Han destruït el model tradicional d'explotació familiar que estava en sintonia o arrelada al territori, com el cas del Josep Marramon, on som ara?
Sí, en certa manera sí, però evidentment doncs, també ha fet que moltes explotacions continuïssin la seva activitat, que si no fos pel sistema d'integració possiblement avui no eixiria. El que sí que evidentment això comporta que el ramader tingui més animals que si treballés pel seu compte. És un model que genera molta estabilitat al pagès perquè dona uns ingressos fixes tant si el preu puja i baixa, perquè al final som un sector que es mou amb oferta i demanda i per tant la variabilitat de preus és pujant i baixant.
Sí, sense integradores, amb el tradicional, com tu has comentat, tindríem molts, molts menys ports i molts, molts més beneficis, i això és algo que s'ha entrat en aquesta sinergia perquè també des dels sectors de poder que podien regular el sector no ho han fet, i jo ho sento molt, però és una estafa. Si el porc acredites que esteu i el pinso també esteu, el que caga el porc també.
Hi ha un contracte d'integració en el qual jo crec que es marquen les...
El contracte pot ser il·legal. Jo puc contractar amb tu qualsevol cosa i no ajustar-m'hi. Escolta, si el porc és teu i el pinso, tu ho entens, que el purí no sigui seu, també de la integradora.
Depèn del que et paguin a tu per porc, si inclou les despeses de gestió d'aquestes dejeccions o no. Per tant, jo crec que depèn del preu que et paguin. Gestiones tu o no gestiones tu?
En el que segur que estareu d'acord...
Ja et paguen poc, imagina't.
Tots sí,
Joan? Han de passar de pagar més, o sigui, al final les integradores han d'incrementar els preus per assumir el cost de la gestió.
Amb les integradores.
Per aquí anava jo, és a dir, segur que estareu d'acord, potser el consumidor està mal acostumat a pagar un preu massa baix pel fuet, perquè ens mengem el fuet, després mirem malament el ramader perquè contamina i empodega, però clar, si heu d'invertir més per contaminar menys, com hem vist ara, el preu de la botifarra, el preu del pernil, ha de ser més alt.
Hauria de ser més alt, però no ho és.
Perquè fet ara.
Quan anem a comprar, tots volem el més econòmic possible. I la gent, sí, ens podem omplir la boca del que vulguem, que si contaminem, que si hem de depurar, que si d'allò. Però al cap i a la fi, en el que acaba manant és el sistema econòmic. I el sistema econòmic, molt al meu pesar, hi ha d'haver un cert volum per poder muntar plantes o depuradores, i hi ha d'haver un cert volum per poder mantenir dues famílies, i hi ha d'haver un cert volum inclús per sortir al mercat, perquè amb un volum petit la indústria mana i no et volen. No, és que ni tan sols comercialitzaràs. Aquesta imatge bucòlica de que el pageset que té els 20 porcs i allà... Això, la idea és molt bona, però t'acaba manant al mercat. I el mercat, i el consumidor sobretot, no està preparat per això.
El consumidor ha de canviar el mercat.
Però
sí, el consumidor ha de canviar el mercat i les seves ganes de pagar.
Jo crec que són diferents models de negoci que hi ha d'haver una mica cabuda per tot. Ni tots podem ser pagesos petits intentant buscar aquest valor afegit del producte, perquè al final, perquè et surtin els números, has de, no, defensar aquest valor afegit del producte que et fas perquè realment et paguin el que val fer allò, però també hi ha d'haver, no, models de gestió, doncs, potser una mica més envergadura, com deien, perquè tu puguis tenir sortida al mercat, suficient volum per la viabilitat de l'explotació, etc, etc.
Que s'ha concentrat massa el sector porcí en determinades zones. És veritat, jo penso que sí, però això ja és tard.
Els grans estudis de mercat de consum apunten amb una reducció, en aquest cas progressiva, del consum de la carn, sí, i amb una demanda cada vegada major de productes bio. I les grans inversions que s'estan fent, una part van orientades en aquest sentit. Qui havia vist abans el Carrefour amb, no sé, amb 2.000 productes ecològics que estan allà a les seves prestatgeries? Sí. Ara, el supermercat més petit, els que tenim aquí a Osona o els que tenim a Lleida, tenen ja un sector, i aquest sector està en sintonia en creixement. Quantes granges hi ha en producció ecològica de porcs a Catalunya?
Molt poc. Però bueno, això anirà incrementant. Sí, al final, sí, sí. Els pagesos estem una mica a l'expectativa del mercat. Si hi ha un mercat i una demanda d'un producte, ja tindrem gent que s'hi anirà ficant.
Sí, però... sí, sí,
hi ha de perspectiva de... hi ha d'haver una demanda real i ja hi anirem invertint.
És allò que el millor carro de combat és el carro de la compra, que diuen.
Sí.
Bueno, és la nostra, és el final.
Anglaterra, el sector lacti, bio, cada any creix a dues xifres, eh? El consumidor anglès vol això i cada any noves, més granges.
Mira, aproximadament el 50% de la carn que produïm és per anar fora. Ja n'hi ha grans complexos holandesos, per exemple, els alemanys han reduït en 1 milió els cens de porcs en tan sols 2 anys degut a qüestions de caràcter ambiental, i paguen els ramaders que abandonen la ramaderia en zones, ja podien dir, de risc, no? Mentre que Alemanya perdé 1 milió, aquí es guanyava aquest 1 milió, 1 milió i mig. Ara Espanya està en primer, és el primer productor de porcs en aquest cas d'Europa. Però dit això, l'economia circular ha d'afectar a tot el cicle. Cal tenir en compte que sense el tio Sam les nostres granges no menjarien. I el tio Sam vol dir Estats Units. Bona part del trànsit que tenim a la 240, que és una carretera molt col·lapsada, doncs porten soja transgènica d'Estats Units i blat de moro, també transgènic. Aquest és realment un dels problemes. Una de les qüestions que ha de plantejar el ramader per sobreviure és oferir la màxima qualitat. I per tant, amb productes de l'alimentació bàsica que no controlen la procedència en quant a la qualitat, si volem vendre en el futur, tenint en compte que el consum de carn està decreixent i amb molta raó, la gent s'està tendint a dietes, podríem dir, molt més vegetals, mantenir en aquest cas la venda ha de ser a costa de ser tan exigents en la fertilització com en la qualitat. Mm-hmm. Hem de tenir més espai, hem de tenir que el porc pugui sortir a l'exterior. Per exemple, aquí tenim les vaques que els hi toca el sol. En una granja és impossible. Impossible. Per tant, s'ha de tendir d'alguna manera a ambientalitzar tot aquest sector.
Jo estic d'acord amb tu amb el tema de la soja i del tio Sam. És veritat tot això. Els nostres avis és veritat que tenien els porcs en paia, però menjaven el poc que produïen les nostres terres. Van començar a arribar els pinsos, la soja brasilera, el blat de moro americà, i avui dia el 99,9% dels porcs mengen soja brasilera i blat de moro americà.
Estic d'acord.
Jo penso que és una línia que anirà arribant. S'ha d'anar investigant més proteïnes que no depenguem de l'exterior. Uh-huh. Però què passa? Això requereix temps. La proteïna més assimilable que hi ha a dia d'avui és la soja. Transgènica, sí, és veritat, però si agafem un pot de maionesa de consum humà, el 75% és oli de soja, vull dir, no ens equivoquem.
No és justificable.
Si els pocs pagesos que estem a Catalunya, que hem reduït molt, que estem per sota del 2%, no hi hagués les granges, estaríem a la mínima expressió. O sigui, hem continuat fent de pagès, en molts casos, perquè ho hem pogut fer amb una activitat ramadera, que hem tingut una agroindústria que ha sigut capaç de comercialitzar aquest producte, i per això ens mantenim al territori. Si no, el nostre territori, si haguéssim, en un món que estem tan globalitzat, haguéssim de competir amb el món, amb produccions agràries, no hi seríem. I, en canvi, amb la producció ramadera hem sigut capaços de fer-ho.
Les plantes de biogàs només reconverteixen poc més del 5% dels purins que generem a Catalunya. En tenim 11 en funcionament i una de les més modernes i pioneres és el Segrià. També hi hem enviat la Cesc Armengol, que ens explica com treballa.
Merda de muntanya, no pudor.
Vorejant el canal d'Aragó i Catalunya, entre finques on creix una bona collita de cereal gràcies a les pluges dels últims dies, arribem a la partida de Comestreta, al terme municipal d'Almenar, al Segrià. El camí ens porta per un pendent i de sobte apareixen 8 grans dipòsits amb teulats circulars i amb 4 xemeneies altes que no espatllen el paisatge perquè tot està instal·lat enmig d'una fondalada. Bioenergia Almenar té 16 treballadors, gestiona cada setmana 600 metres cúbics de purins procedents de les 112 explotacions ramaderes d'Almenar, només les d'Almenar. Es dona una sortida als purins, s'entrau energia neta i es comercialitza un dels millors fertilitzants. Ah, i es calcula que aquesta planta evita deixar anar a l'atmosfera unes 30.000 tones a l'any d'emissions de CO2. D'això se'n diu economia circular. Comencem la visita amb el David Rodríguez, que és el director general de la companyia de residus Grinyó i Alt, al punt de descàrrega dels camions de purins i de residus.
Com veieu, tenim dos tancs. Un és el tanc de recepció de purins i l'altre tanc és el tanc de recepció de residus semilíquids. I a la part de darrere hi ha uns boxes on fem la recepció de lo que seria el residu sòlid. Les tres fraccions, posteriorment, van a parar un tanc de mescla. Anem per aquí. Anem per aquí.
Vale. Jo, la veritat, que molta pudor no sento.
No.
Poca pudor si tenim en compte que els 600 metres cúbics de purins que rep suposen el 40% dels residus de la planta. L'altre 60% són rebuts de matèria orgànica, com ara restes d'escorxadors, fruita podrida, sucs, sucres, pinsos... Aquesta matèria orgànica es barreja amb els purins en uns tancs de grans dimensions que a partir d'ara anomenarem digestors, perquè fan la mateixa funció que un estómac humà. Empassen, barregen i digereixen matèria orgànica rica en bacteris.
Aquest tanc de mescla té una agitació constant i el que fem mitjançant un procés d'automatització de càrregues, anem carregant els 4 primers digestors amb la barreja que nosaltres decidim que ha d'anar. Ara mateix estem en un règim d'alimentació d'uns 9 metres cúbics hora, on, perquè us feu una idea, estaríem parlant que un 60% prové de la part de residu líquid i residu sòlid i l'altre 40% seria el purí.
I aquí es barreja tot.
Aquí es barreja tot i és on se fa la barreja. En pic se fa la barreja, això s'envia als 4 primers digestors.
Vale.
Els 4 primers digestors...
Aquest combustible net genera energia tèrmica que s'aprofita per alimentar els motors dels dipòsits de la barreja i els motors de la planta de fertilitzants. I l'altre gran volum de biogàs genera energia elèctrica que s'envia a la xarxa i es comercialitza. Amb el volum total d'energia que genera aquesta planta es podria abastir el consum total de la població d'Almenar, de 3.500 habitants.
Partint de la premissa que nosaltres estem aquí donant una solució principalment el tema del purí, el tema del residu. Evidentment que li intentem treure el màxim profit i de la forma més verda o més ecològica possible. I clar, això no és barat. No per entrar més residus o entrar més purí estarem produint més llum.
Un cop aprofitada l'energia en forma de biogàs, la barreja continua el seu recorregut fins als 4 dipòsits restants, on s'estabilitza durant 60 dies. Se centrifuga i se separa la part sòlida de la líquida. La sòlida s'asseca i es converteix en un fertilitzant en pols molt ric en nutrients. Se'n generen entre 12 i 13.000 tones a l'any.
La gran avantatge és que acabem traient un sòlid que està totalment estabilitzat i que no fa olor. A part de que has concentrat el bo purí dels residus que tu has entrat, dels consumidors de proximitat, el fan anar tant amb fruiters en determinades èpoques de l'any com el fan anar amb cultius com el blat o com l'ordi.
A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
Plantes de biogàs, tots són avantatges amb aquestes plantes?
Tots són avantatges, clar. Entre altres coses, s'aprofita un recurs que aniria a l'aire. O sigui, aprofiten, en aquest cas, els gasos. I aprofiten, per exemple, l'amoníac, no?, que d'alguna manera s'alliberaria. O sigui, que només aprofitin l'11% demostra que, en aquest cas, durant molts anys no s'ha estat treballant per la feina. I jo crec que anem molt enrere.
Però per què no se'n construeixen més? Són massa cares? Quantes en caldrien a Catalunya?
Perquè el govern hauria de disposar d'uns pressupostos majors dels que té en el sector agrari, de captar més subvencions i de captar més inversors, però les plantes són viables en la mesura en què es gestionen correctament, però no sé.
Hi ha un tema de desconfiança, o sigui, és un tema, el tema del sector energètic i el tema del biogàs, pues evidentment no s'ha afavorit en aquest país nostre, i hi ha males experiències. O sigui, els diferents projectes que s'han fet a nivell de ramader, a nivell de granja, han perdut la planta o la granja o s'han tingut de refinanciar. Ha sigut un sector difícil. El canvi del marc normatiu elèctric, a més, no ha afavorit gens aquesta, la generació de projectes de biogàs. Penso que és un error, que en tot cas ja hem de caminar cap aquí.
Més dues falques, una és això, vull dir que a nosaltres ens hagués agradat ajudar, no, en la implantació, però tenim un pressupost, com ha dit el Joan, bastant limitat, perquè és el nostre sector. Llavors el que sí que estem fent ara és un pla estratègic a nivell de bioeconomia. Una de les potes que es tractarà és el tema de les dejeccions ramaderes, per tant aquí intentarem buscar línies realment per poder impulsar i implementar, doncs, plantes d'aquest tipus, però també dir que estan sobre la taula, hi ha algunes iniciatives a nivell privat, perquè hi ha diferents empreses, doncs, que se'ls exigirà amb tot el tema dels objectius de desenvolupament sostenible, energies renovables, etc., des d'Europa, que produeixin una part de l'energia en forma d'energies renovables. Per tant, aquella gent que ara estan treballant amb temes de gas, doncs necessiten buscar aquestes fonts d'energia renovable. I un tercer punt és que a nivell de ministeri, diguéssim, a nivell d'Espanya, també hi ha molts impediments de cara a afavorir tot el que seria el tema d'energies renovables, i ara, doncs, com que també ve imposat d'Europa, la normativa ja és molt més laxa i farà que implementar totes aquestes energies renovables, doncs, sigui més fàcil. Sí.
Josep Marramon, ramader, gràcies per obrir a Catalunya Ràdio les portes de la teva granja, el Bruguer de Vilalleons. Gràcies també al Joan Vázquez, portaveu d'Ipsena, president de la Federació d'Associacions Ecologistes, Elisenda Guillaumes, directora general d'Agricultura i Ramaderia de la Generalitat, i el Rossend Saltiveri, responsable nacional del porcí d'Unió de Pagesos, per acompanyar-nos avui aquí a Osona. Fins aviat.
Fins aviat.
Gràcies a vosaltres. Have you seen the little piggies crawling in the dirt?
And for all the little piggies, life is getting worse. I avui tria cançó per acabar aquests solidaris des d'Osona, el Pep Sala.
Hola, sóc en Pep Sala, i després d'escoltar tot el que heu dit en aquest programa, crec que podríem escoltar una cançó dels Beatles, del disc blanc, que és una cançó del George Harrison, que es diu Piggies, els porquets, que és una cançó que també té cert component social. Una abraçada molt forta, siau. You will find the bigger piggies stirring up the dirt.
Els solidaris el fem la Cesc Armengol, l'Anna Ayala, la Carla Verdés, el Santi Soler, la Rosa Silloé i l'Albert Segura. Els de la Ràdio Protesta tornem dissabte que ve, si ens deixen, amb més idees per canviar el món.
Time.